Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell, el periodista Jordi Vendrell fa 20 anys a Catalunya Ràdio i que ara matem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa, i diumenge a les 3 del migdia pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui és amb Vicent Partal, conversa amb Joaquim Minguella, que és un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i també membre de la Fundació CIM, i ens ve a parlar de les tecnologies d'impressió en 3D, un tema recurrent, podríem dir, a l'Internauta, però que avui hi aprofundirem bastant amb en Joaquim Minguella, que ens parlarà sobretot de quins són els desafiaments d'aquesta revolució de la impressió i que ens permetrà, doncs, pràcticament imprimir moltíssimes coses des de casa. En el seu espai habitual, en Joan Jofre, aquesta setmana ens ajudarà a caçar bolets amb el mòbil. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 18 de setembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Fa anys que si a l'Internauta parlem del límit tecnològic, d'aquell moment en el qual ja no podrem resistir la fascinació. Fa molts anys, amb l'enyorat Jordi Vendrell, parlàvem d'aquesta idea de que el CD trauria la pizza calentona i pràcticament gairebé estem així, perquè avui anem a fer un programa que sorprendrà a molta gent, que té una excusa, diguem, molt cridanera, que és molt més seriós de fons que això, però que realment ens marca un límit tecnològic. Anem a parlar, per exemple, d'imprimir menjar amb impressores 3D, que supera els límits del que molts de nosaltres fins i tot estem disposats a provar. Però, en fi, amb nosaltres avui tenim en Joaquim Minguella, que és professor d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya, director del programa Learning and Technology de la Fundació CIM, que és una fundació ja antiga, que fa molts anys que treballa en tots els temes que tenen a veure amb manufacturació a través d'ordinadors. Joaquim, benvingut a l'Internauta.
Moltes gràcies per la invitació.
Deia que jo no m'atreviria a menjar aliments impresos.
Impresos en 3D. Bé, potser no estem tant al punt de veure sortir la pizza per als compartiments dels CDs.
Ja no queden CDs.
Ja no queden CDs, però a més imprimir aliments és complicat. Uh-huh. Nosaltres en el centre CIM les tecnologies de la impressió en 3D les coneixem de fa anys. Majoritàriament el que s'imprimia en un principi eren plàstics. Amb el temps hem vist que s'imprimeixen moltes més coses. Els aliments són una d'elles, però imprimir aliments és molt complicat perquè té una sèrie de factors associats que fan més complicat que imprimir una peça, per més tècnica que pugui ser.
No m'agradaria que quedara l'aspecte aquest de broma, diguem així, perquè no. És un tema molt seriós. Vosaltres teniu un laboratori de recerca culinària, que a més heu col·laborat amb cuiners importants, i que diguem que tot això no és que tingueu ganes de desafiar el sentit comú, per dir-ho d'alguna forma.
No, bueno, de fet, el laboratori aquest de recerca culinària és una cosa molt recent. És una iniciativa que s'ha engegat entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona en el seu campus de Torribera. Tot just aquest estiu, el 22 de juliol, es va signar el conveni per la posada en marxa d'aquest espai, i en aquest espai s'hi apleguen dues coses complementàries, dos blocs de coneixement que en el nostre país tenen molt de sentit. L'un és la branca culinària, que la porta la gent de la Universitat de Barcelona, del campus de Torribera i dels altres campus, i l'altre és la vessant més tecnològica, que és la que porta la Universitat Politècnica de Catalunya. Nosaltres al centre CIM sempre diem que som experts en màquines. Fins i tot hi ha gent que ens pregunta, vosaltres sabeu molt de materials, no? I moltes vegades fins i tot diem, nosaltres no som científics de materials en el centre CIM, sí que n'hi ha a la Universitat Politècnica de Catalunya, però som usuaris de molts materials, no? I quan anem a imprimir en 3D, el material té un efecte molt important. No és el mateix imprimir una pasta que imprimir un plàstic que ve d'un filament. Tecnologies d'impressió en 3D també ara s'està posant molt,
molt de moda, sí, ja n'hi ha fins i tot. Ja en venen per tenir a casa alguna
sí, gent. Sí, però és un àmbit molt ampli. La gent pensa que la impressora 3D és un tipus de tecnologia per fer un tipus de peça i va molt més enllà. Les impressores en 3D poden funcionar amb molts tipus de principis físics. N'hi ha alguns que funcionen sintetitzant una pols en un llit, és a dir, un làser i un feix de llum que crema o fon plàstic allà on hi ha peça i no la fon allà on no n'hi ha. Això és impressió 3D, però també hi ha altres sistemes d'impressió 3D que el que fan és dipositar un plàstic, pot ser, que està en el punt de fusió. Tecnologies de deposició de fils, se'n diuen. No? Totes dues són impressores, són tecnologies d'impressió en 3D, però són molt diferents a la seva naturalesa.
Per la gent que ens està escoltant a través de la ràdio, no tant la gent que mira el vídeo a través de VilaWeb TV o a través del Punt Avui Televisió, anirem passant vídeos que ensenyen un poc això, perquè ens costa a la gent, diguem, poc avesada a aquestes coses, ens costa entendre això. Podria explicar-ho i tu em vas corregint? És a dir, una impressora normal corregeix un full de paper, que és una cosa horitzontal sobre la qual es dipositen unes lletres. Una impressora 3D el que fa és imprimir una cosa que té volum. Qualsevol cosa que té volum. I com tu deies, fins ara això s'ha fet en plàstic, es podien fer, jo què sé, joies, petits instruments mecànics, coses no sé què, i fa un temps ja que heu començat a parlar de com fer que la impressora de 3D imprimisca altres materials, entre els quals, concretament en aquest cas, menjar, que pot anar des de la xocolata, per exemple, crec que heu fet uns quants experiments en xocolata.
El primer punt de col·laboració Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, és precisament la impressió en 3D de xocolata. Per què xocolata? Perquè és molt complicat, realment. Sembla una cosa molt senzilla. És molt complicada d'imprimir perquè té associades unes transformacions de fase que fan que no sigui simplement escalfar i refredar. Segons per quin camí del diagrama de fase d'aquest material, que és la xocolata, que és una composició d'altres coses que hi ha a dins, segons quin camí segueixis amb la temperatura, pot ser que la puguis fer sòlida i líquida o que després no la puguis tornar a un estat líquid que sigui imprimible. És a dir, hi ha una formació de cristalls que fan molt complicat que de debò es pugui imprimir bé, i més tenint en compte que després doncs, la imprimim per menjar-nos-la. No?
Però escolta, això, una primera pregunta que et ve al cap sempre és dir, a la impressora normal li poses un tòner i això ja va. Com feu això ara?
Això és una cosa que potser és on la gent encara ha de fer el salt i que és la barrera per l'adopció d'aquestes tecnologies. Nosaltres estem acostumats a imprimir qualsevol cosa. Estem davant de l'ordinador i tenim un format, estem tendint a formats tipus PDF, que fins i tot no són editables, el que hi ha a la pantalla és el que s'acaba imprimint, però tot és imprimible. Simplement s'ha de posar a imprimir i la impressora et reprodueix allò. No? Una peça no sempre es pot imprimir. Depenent de la tecnologia, s'ha de vigilar, perquè les tecnologies de fabricació additiva el que fan és anar construint capa a capa aquella peça. Algunes tecnologies funcionen amb material en un llit o en una base. En allà es pot fer una geometria que la seva base sigui més petita que el seu cap, perquè el material de suport que hi ha en aquest llit, en aquesta cambra, suporta l'estructura, el que estem construint a dalt. Però d'altres tecnologies, com la que comentàvem de fil, no es poden tenir angles on la peça es vagi obrint, perquè el material que estem dipositant cauria, no hi hauria res sota. Per tant, s'han de construir uns suports. Vol dir que en el disseny de la peça original, o bé és bo fer una peça pensada per ser impresa, o bé cal tenir en compte la seva geometria per posar-hi aquestes columnes que després es poden treure, però afegiran una petita part de
estabilitat.
De totes maneres, aquesta seria potser la part negativa, no? El que ens obliga a fer la fabricació additiva. Però la fabricació additiva també ens permet fer coses que no podríem fer amb altres tecnologies. Si la comparem, per exemple, amb els tradicionals processos de mecanitzat, els processos de mecanitzat funcionen perquè tenim una peça, que al principi és un brut, és com quan es fa una escultura partint d'un bloc de marbre, allà hi ha tot el material, el que hem de fer és treure el material. Per treure el material hem de tenir en compte moltes coses. Hem de tenir en compte com el subjectarem, per on. Hem de tenir en compte com farem per entrar amb les eines. no totes les geometries es poden assolir fent entrar una eina. Si és una geometria molt complicada a l'interior, potser no tindrem un accés per entrar-hi. Això, la fabricació additiva no és un problema, perquè com que anem fent capa a capa, en cada capa podem posar, podem polimeritzar o podem afegir material allà on vulguem que hi hagi peça i podem no fer sòlida aquella part on no vulguem peça. I això ens permet, des de la vessant de disseny, arribar a llocs que mai hauríem pensat. Podem fer peces que tinguin unes geometries de les que s'anomenen bioinspirades.
Com?
La natura, quan construeix, si nosaltres agafem un os, sí, i mirem dins quina és l'estructura dins d'un os, no veurem la típica estructura amb la que nosaltres construïm edificis. La natura construeix fent unes formes que optimitzen la quantitat de material per una certa resistència mecànica, per exemple, o per unes certes propietats tèrmiques, les que siguin. Aquests dissenys tan complicats, això que anomenem dissenys bioinspirats, la fabricació additiva ens ho permet. Podem fer textures, podem fer peces amb espais buits a l'interior, i això fa que una de les grans aplicacions de la fabricació additiva que s'està donant en els darrers temps és en l'àmbit biomèdic, per fer pròtesis, sí, o fins això... i tot tendint cap a la bioimpressió.
I en el vostre cas, diguem, la dificultat afegida amb el tema, sobretot de l'alimentació, ja sé que feu moltes més coses, però comprendràs que és el més cridaner, és que a més de tot això ha de saber bé. Ha de tindre un bon sabor, no? Exacte. Que ja és allò, complicar-se la vida
és molt complicat, i si saltéssim a altres tipus d'aliments...
T'ho dic perquè abans m'explicaves, per exemple, que heu fet cigrons en forma de Pokémon o alguna cosa així.
Sí, això... bé, nosaltres, originàriament, quan vam començar a fer les impressores 3D del centre, nosaltres hem tingut impressores 3D comprades a fabricants des de principis dels anys 90. A principis del 2007-2008 vam estar fent una reflexió que ens va portar a pensar que si de debò volíem aportar tecnologia, el que havíem de fer era ser prescriptors i, per tant, fer màquines des de zero. I llavors ens vam juntar amb un moviment internacional que es diu Projecte RepRap, on són unes màquines que es repliquen a si mateixes. El que fan aquestes màquines...
Això em fa molta por a mi.
Aquestes màquines són...
Les pel·lícules són les que t'acaben matant, aquestes màquines.
sí, en la ciència-ficció.
Broma a banda. Màquines capaces de crear màquines.
De replicar parts d'elles mateixes. És a dir, si en una màquina tenim una estructura que és metàl·lica, però porta uns encaixos entre les diferents barres, que són de plàstic, una impressora 3D pot fer peces de plàstic, per tant, pot fer les peces de la seva filla. Aquestes màquines, qui va començar això, eren dos professors, un de la Universitat de Bath i un altre de Nova Zelanda, i ells van fer un primer disseny d'aquestes màquines que feien a les seves filles. Són els creadors del moviment RepRap. Aquestes màquines estaven pensades per un públic maker, per un públic
creador,
que no fos algú que comprés una impressora i la posés a imprimir i ja està, sinó que fos algú que estigués motivat per la tecnologia i volgués tenir una màquina capaç de fer coses i, per tant, de posar-la en marxa. Aquestes màquines, nosaltres al centre doncs, vam començar a fer-ne redissenys, sempre amb un esquema d'innovació oberta, tot això és software i hardware lliure, programari i maquinari obert, tothom pot baixar-se els dissenys, i també fem experiències de muntatge tipus workshop, on la gent pot venir i pot fer el muntatge d'aquestes impressores i dels seus kits. Dintre d'aquests kits existeixen una sèrie del que en diem upgrades o millores que permeten no només imprimir amb un sol capçal a partir d'un filament de bobina, que és la configuració estàndard d'aquestes màquines, sinó, per exemple, imprimir amb dos fils alhora, el que ens permet fer peces amb dos materials o amb dos colors. O fins i tot un altre upgrade, és aquest que tenim aquí avui, que és un upgrade per imprimir pastes.
Ja el pots ensenyar. Ja. Sí, a la gent que ens escolta per ràdio li aniré descrivint. Ara agafa com una xeringa...
Sí.
Una xeringa especial, diguem-ho així.
Fonamentalment és un accessori on tenim el mateix motor que tindríem accionant la bobina de filament, però en aquest cas el que està fent és una desmultiplicació amb un pistó que empeny el contingut d'aquesta xeringa, d'aquest embol.
És a dir, això, per entendre'ns, el que fa és que la xeringa vagi soltant un raig permanent d'algun material.
Exacte. Qualsevol material que el podem convertir en format pasta, i en aquí podríem entrar en el camp dels aliments, és un material susceptible de ser imprès en 3D amb aquesta mateixa impressora. Que no oblidem que en el fons és una impressora general, és el que en diem un centre de fabricació personal, perquè tant podem imprimir plàstic com podem imprimir pastes.
Clar, perquè normalment, perdona, la gent normalment imprimeix amb les impressores 3D, imprimeix, diguem-ho així, fils de plàstic, per entendre'ns.
És l'ús més comú.
Perquè s'entenga. Vosaltres el que esteu dient és, igual que n'hi ha el fil de plàstic, qualsevol pasta, i en aquest cas una pasta alimentària seria el cas, és possible imprimir amb ella.
Aleshores, per què creem un laboratori tecnològic entre la Universitat Politècnica i la Universitat de Barcelona? Doncs perquè aquí no està tot resolt. És a dir, això simplement és una extrusió de pasta, però com veieu,
extrusió, què vol dir?
Extrusió vol dir fer passar aquest material a través d'una sortida.
Val.
I per tant aprofitar-nos del moviment del capçal, això aniria muntat en el capçal, aprofitar-nos del moviment relatiu d'aquest capçal per fer la capa que nosaltres voldríem. No? Aquesta, per exemple, aquesta xeringa no està calafactada. Per algunes aplicacions ens interessa imprimir en calent. Aquesta xeringa té un contingut de material limitada. Per algunes aplicacions ens interessa tenir un flux continu de material. Per tant, per tots aquests requeriments afegits que ens suposa la indústria alimentària, necessitem llançar una sèrie de projectes de recerca i de desenvolupament per fer coses que ara no existeixen. I aquí és on ens portarà el que comentaves abans, amb alguna fira on hem fet alguna demostració, on ens han vingut nens, clar, aquí podem imprimir qualsevol aliment que estigui en format pasta i en concret podem imprimir purés de verdures o altres aliments que típicament la quitxalla no són els seus preferits. Però en el moment en què els presentes, doncs això, un puré de verdures en forma d'algun dels seus personatges preferits, doncs el que hem vist a les fires és que els nens intenten ser ells els que es mengen aquella figura perquè és el seu...
Clar, perquè tu el que fas, diguem, és posar l'aliment per dalt, els cigrons,
Sí.
Els cigrons convertits en pasta per dalt.
Exacte.
I donar-los la forma que tu vols aprofitant les capacitats de la impressora.
Això mateix. Això té una altra sèrie de derivades, i ara ens posem en el que parlàvem abans del futur, com serà. Hi ha una sèrie de grups de població que tenen requisits especials en l'alimentació. Si pensem en persones grans...
Diabètics, bla, bla, bla.
I en concret anava referint-me a gent amb problemes a l'hora de mastegar el menjar, els hi pot interessar que el menjar estigui en un format pasta, però a més amb gent que tenen pautes de medicació reglades, els hi pot interessar que la seva medicació estigui inclosa en el seu menjar, de manera que ja s'obliden d'estar prenent
que la pastilla estigui dins del menjar.
Exacte. De manera que...
Jo vaig dient coses a lo bruto per
seria això.
Aleshores, la pastilla ja va integrada.
Aquí, si arribéssim a un lloc on tinguéssim coses que ja fem servir, per exemple, pel cafè, que és tenir càpsules monodosi per fer cafè, doncs tinguéssim càpsules per fer menjar, en aquest menjar s'hi podrien incorporar medicaments. De manera que no aniríem a comprar aquestes càpsules al supermercat, sinó potser a la farmàcia.
Deixa'm que t'ho pregunte d'una forma perquè jo m'aclare. Això vol dir, per exemple, que jo podria agafar i fer-me una pechuga de pollastre en forma de pechuga de pollastre, però que dins ja duguera totes les pastilles que necessite prendre'm.
Es pot fer.
Alguna cosa així?
Amb aquestes tecnologies es poden fer i, tot i això, clar, quines dificultats afegides, doncs abans comentaves el tema de la pizza, el tema de la pizza no només és imprimir-la, sinó que també s'ha de coure. Coure una pizza no és molt complicat perquè geomètricament l'estructura que té no és molt complicada, per tant, si la poséssim en un forn segurament no es deformaria, no es desfiguraria gaire. S'han fet proves d'imprimir un avió.
Un què?
Un avió, un avionet petit.
Un
avió o una nau espacial. Estem pensant en coses que els poden agradar als nens, per exemple. Si la geometria és molt complicada, a l'hora de posar-la al forn es pot veure afectada, llavors perd part de la gràcia.
Ja. Escolta'm una cosa. Aquí n'hi ha una part que a mi em sembla molt fascinant. Tornem a l'exemple de la pechuga de pollastre. No? Jo ara tinc la necessitat de prendre unes medicines, me les poso dins de la pechuga, per tant ja ni tan sols hi pensa que tinc aquestes medicines. Però la pechuga ha de tenir la forma, la textura, el sabor aproximat, ni que siga perquè tinga èxit, no? Imagina't. Aquí n'hi ha un repte, gairebé diria, artístic, no?
És complicat, i això explica perquè encara estem als inicis. El tema de les textures és un tema que s'ha de millorar molt, i també un altre tema que s'ha de fer una bona aproximació és en la barreja. Aquí estem imprimint només una pasta, però pot tenir molt d'interès imprimir diferents aliments que composin un sol menjar d'una sola tirada. Aquests diferents aliments tindran requeriments diferents de temperatura, de processat, perquè un pot ser més fluid que un altre, i això ens afectarà.
Però tu veus, posem a 20 anys vista, tirem llarg, eh? Tu veus això convertit en una cosa habitual? D'alguna manera, per exemple, els astronautes ja fan això, no? Sempre en els vídeos d'astronautes sempre fa gràcia allò que te trauen un tub i diuen això és paella, no? I penses, bueno, va, d'acord, això és paella, no? Caminem cap aquí? Potser
sí.
Caminem cap aquí?
I potser perquè nosaltres estem ara al centre de la fabricació integrada per ordinador, el centre CIM, i ho estem veient cada dia i ho veiem com una cosa normal, però això és un lloc cap al que estem anant. I moltes vegades nosaltres pensem que tampoc tenim la perspectiva ara per veure de quina manera ja estem anant. De la mateixa manera que avui en dia tots portem mòbil i no entenem la vida sense mòbil, quan veiem una cabina de telèfon pel carrer gairebé que ens hi fem una foto amb el mòbil perquè hem trobat una cabina, no ens memoritzem números de telèfon perquè estan guardades a l'agenda, el mòbil ens ha canviat la manera de viure, aquests sistemes de fabricació additiva també ens la canviaran. No només imprimirem menjar a casa, imprimirem qualsevol cosa. Imprimirem plàstic, imprimirem ceràmica. La ceràmica en la vessant mèdica s'imprimeix ceràmica tècnica per fer pròtesis, però també es poden imprimir altres pastes de ceràmica per fer qualsevol peça de ceràmica que vulguem a casa. Això canviarà moltes coses, canviarà la logística a nivell mundial. Deixarem de comprar producte final amb un gran centre de fabricació per distribuir-lo per tot el món, productes que trien 3-6 mesos en arribar perquè estan fabricats a l'altra punta del món, i passarem a comprar matèria prima per fabricar-nos-ho a nivell local.
Sí, ens farem les cadires, per dir-ho a lo bruto.
Per dir-ho a lo bruto. Falta veure com es realitza aquest model. Segurament no tindrem totes les màquines que ens faran falta per fabricar-nos-ho tot a casa nostra, però apareixeran nous llocs anomenats ateneus de fabricació.
Sí, o... això a Barcelona, per exemple, està fent un esforç, sí, en aquest sentit. No? La idea de tindre en cada barri un lloc on pogués anar i n'hi hagin unes màquines,
exacte,
més grosses.
Similar al lloc on podríem anar a una bugaderia a rentar la roba i no tenim la rentadora a casa, doncs anirem a un lloc on tinguin una màquina on ens tallin i ens gravin amb làser, i una altra màquina on ens fabriquin additivament algun material que potser nosaltres no tenim a casa. No? Per tant, no serà un model, potser, on totes les màquines les tinguem a casa, però sí que serà un model on primer la propietat intel·lectual prendrà un altre rol. Moltes vegades no comprarem un producte, comprarem aquell disseny, i per tant ens descarregarem uns fitxers. I segon, aquesta fabricació en local, que caldrà canviar la logística del món. Estarem enviant matèries primeres, la qual cosa hi ha molts experts que apunten que és molt més eficient, perquè moltes vegades quan enviem producte acabat estem enviant caixes on la gran part del contingut és aire, i estem enviant contenidors d'un lloc a l'altre.
Molt més ecològic.
Per tant, això és un canvi que ens ve a sobre, però que encara no l'hem vist.
En aquest sentit, Joaquim, diguem, tot això també té un component econòmic, evident, no? És a dir, a mi m'impressiona sempre quan dues universitats, com Universitat de Barcelona i Universitat Politècnica, decidiu cooperar, malgrat ser, diguem, competidores, entre moltes cometes, eh? Però ja ens entenem el que volem dir. Perquè, clar, aquí n'hi ha un camp que, pel propi país, estar aquí o no estar, marca una diferència bestial cara al futur, no? I tot això tindrà unes implicacions molt grans en el futur.
Totalment d'acord. I és un repte apassionant, podem dir d'aquesta manera, i realment és molt bonic que dues grans institucions com la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona doncs es posin a treballar conjuntament en camps com aquest. En el nostre país això té un efecte molt gran. Catalunya és un referent de l'alimentació a tot el món, i també, ara ja més que Catalunya diria Barcelona, com a icona del disseny i de la de la fabricació també és molt coneguda. Per tant, és... sempre es diu que els grans líders mundials són els líders industrials, doncs es tracta de posar indústria en aquesta fortalesa que tenim.
Vosaltres heu treballat en el camp concret dels aliments amb alguns cuiners, inclús coneguts, no? Com reaccionen a això quan els ho expliqueu?
Molts d'ells amb sorpresa, perquè encara és una tecnologia incipient. També nosaltres sempre diem que per tenir aquestes tecnologies en marxa cal tenir continguts per aquestes tecnologies.
Clar.
És a dir, si nosaltres no tenim un disseny en 3D d'un bombó, no podem imprimir el bombó.
Ja falta la part, una part creativa important.
En la mesura que apareixin dissenys i continguts digitals que siguin imprimibles i que aportin component innovador i que aportin geometries que... nosaltres a casa nostra tenim una gran experiència en fer mones de Pasqua. Si podem fer geometries que fins i tot són difícils d'aconseguir o impossibles d'aconseguir amb els mètodes tradicionals i els podem fer amb la impressió 3D, doncs això tots els experts que s'hi dediquen, evidentment, és el que estan esperant.
I per tant, diguem que els apassiona la idea de poder inventar coses amb això.
No hem trobat que ja estiguin en contra, al contrari, ho veuen com una possible nova eina per fer coses que ara no poden fer.
I a l'inrevés, jo mateix, per exemple, avui porto tota l'estona parlant del menjar, de no sé què, és una cosa tan cridanera que a vegades pot molestar que es focalitzi tant l'atenció en això i que tape, diguem que l'anècdota tape l'essència, no? Això com ho combateu?
Bé, com bé comenteu, les tecnologies de fabricació additiva aplicades a l'obtenció de prototips i a primeres sèries, doncs ja fa 20 anys que es venen fent, no? I acceleren molt el desenvolupament de producte. El fet de poder tenir una cosa en pantalla, posar-la a imprimir i al cap d'unes hores tenir un prototip que es pot tocar i es pot provar,
es pot aplicar, sí.
Es pot muntar en el conjunt on va, accelera molt la creació de producte. Això en el món industrial es ve fent i en el centre CIM, doncs, si es van incorporar màquines d'impressió 3D va ser perquè hi havia una demanda real de la indústria. Ara s'ha de traslladar aquesta indústria dels sectors tradicionals de fabricació per a sectors com l'automoció o com molts d'altres que són molt importants.
Això les empreses han d'estar atentes i decidides a fer-ho servir, clar. És a dir, la universitat sempre ens trobem amb el mateix problema de la transferència, no? La universitat és capaç d'estar a anys llum, però necessita que les empreses estiguin al seu costat, si no la cosa és molt, està molt bé, és molt interessant, però...
Exacte, acabaria en un calaix. Nosaltres amb això tenim sort, perquè les tecnologies de fabricació són molt visuals. Allò que fabriques de seguida ho veus, no? Jo sempre comparo amb altres departaments de la universitat, on arriben a desenvolupaments molt més teòrics, molt més complexes, però tenen una barrera cap al gran públic, i és que el gran públic es perd amb allò que està veient, no? Nosaltres és molt fàcil veure una figura impresa en 3D, tothom pot apreciar-la.
Escolta, no ho hem dit en tot el programa, però si algú es vol posar en contacte amb vosaltres a través de la pàgina web, www.fundaciocim.org, no?
Exacte.
És la manera més, sí, més senzilla de...
Sí, físicament estem al campus de la Diagonal, campus sud, i des de finals d'abril també estem en uns espais al campus de Castelldefels, del Parc Mediterrani de Tecnologia.
Va. Abans d'acabar, on està el límit de tot això? És a dir, si mirem tota una sèrie de tecnologies que estan en funcionament ja, el Big Data, per exemple, la geolocalització, la capacitat de saber-ho tot, la impressió 3D, on anem?
Potser la gràcia és que amb aquestes tecnologies no ens podem marcar un límit. Arribarem aquí i ja haurem acabat, perquè cada cosa que fem ens porta a tecnologies noves. La primera tecnologia d'impressió 3D, qui la va inventar, Chuck Hull, de 3D Systems Estats Units, realment el que va inventar, més que l'estereolitografia, era un procés per convertir informàticament una peça en un conjunt de triangles que després podia convertir en llesques per imprimir en 3D. Quan ell va crear aquella tecnologia, va obrir la porta que se'n creixin moltes altres, com les que hem estat comentant. Aquella tecnologia i les moltes altres han portat a incloure complexitat, a voler imprimir més materials, a voler imprimir més ràpid, a voler imprimir coses que no són només peces, sinó que poden ser aliments, o poden ser pròtesis, o poden ser bioimpressions. No? La gràcia d'aquestes tecnologies és que cada vegada que donem un salt, cada vegada que una màquina es replica a si mateixa i en fem una modificació de la següent, ens porta a llocs que mai hauríem pensat abans. Per tant, és difícil dir quin serà el final.
Sí, el que passa és que quan veus a vegades... A vegades no saps si algunes coses són espectacle, no? Allò famós de la Xina, de fer un edifici en 3D, coses d'aquestes, no saps si tenen un punt, diguem-ho així, com de promo, no? Com de que després, a l'hora de la veritat, això no és tal, no? Però realment, la vida de les persones... Tu has posat molt bé el símil del mòbil, no? Jo sempre ho penso quan pugi al metro. Si fa 20 anys puja un vagó de tren i hi ha un munt de gent fent així amb el titet, no entendria res de què estava passant, no? Per tant, d'ací 20 anys no sabrem què estem fent, però el que sí que és segur és que la vida serà molt diferent. Això mateix que deies, no? De retornar la manufacturació a les ciutats que la van expulsar fa 50 anys. A més, un canvi social impressionant, no?
Totalment. A més, amb la seva derivada de canvi de paradigma, aquests processos, segons quins especialment, són molt més sostenibles en el consum de matèria prima. Uh-huh. El no partir d'un material, d'un brut, en el que substraiem material, sinó que només posem material allà on volem, clar, les fan les tecnologies, algunes d'elles, algunes d'elles no, molt més sostenibles i, per tant, molt més susceptibles a ser incorporades en metròpolis, que és on estem tendint ara. Estem tendint a un món on la població es concentra en ciutats. No? Això són reptes que...
Molt bé. No sé si d'ací 20 anys seguirem fent el programa, però igual et convidem i abans ens menjarem alguna pasta d'aquestes.
Doncs estarem encantats. Moltes gràcies.
Joaquim Vinguella, moltes gràcies per haver estat en aquest programa de l'Internauta. Tots vostès ja ho saben, www.fundaciocim.org, per si volen saber més sobre tot aquest apassionant món de les impressores 3D. Moltes gràcies, Joaquim.
L'Internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Benvolgut, senyor Joan Jofre.
Molt bon dia.
Assessor,
gràcies.
I consultor informàtic d'aquesta casa.
Espera't que avui anirem de coses rares.
A veure, normalment ja anem de coses bastant estranyotes. Avui diu que em sorprendràs.
És que avui jo he volgut fer un recordatori per un tema que m'ha sabut molt greu. Que és que aquesta temporada ja no fan el Caçadors de Bolets.
No?
No. Jo vull fer el programa avui de Caçadors de Bolets Tecnològics.
No. Un bolet tecnològic.
No, Caçadors Tecnològics de Bolets. No Caçadors de Bolets Tecnològics.
Dic, hòstia, ara s'ha inventat aquí el concepte de bolet tecnològic i ara no...
No. I comença la temporada i hem de donar eines a la gent perquè vagi... jo donaré eines perquè vagi i torni.
Que això a vegades que, és un problema tornar de caçar bolets.
Que els trobi, ja no m'hi poso.
És una altra cosa, depèn.
És una altra cosa. Sí, sí, que vagi... Mira, i començaré pel mig, perquè és molt important anar previngut. Hi ha dos programes, hi ha dues aplicacions molt importants. Una que per no tenir problemes. Una es diu Alpify i és una aplicació que és molt simple, molt simple, molt simple. Tu te l'has de baixar, t'has de registrar, dones el teu nom, el teu telèfon, dones també el nom i el telèfon d'alguna persona a la que avisar si tens algun problema, i tot el que té l'aplicació és un gran botó vermell que apretes en cas d'emergència. No té res més.
Però aquell senzill, botó, però
sí, aquell botó vermell es posa en contacte amb el RAC. Els del RAC analitzen el que està passant, si és necessari es posen en contacte amb els del 112 i en el moment que es posa en contacte ja li està enviant les dades d'on estàs tu. Uh-huh. O sigui, saben perfectament on localitzar-te. Si t'has perdut, si t'has perdut o si has tingut un accident, saben on localitzar-te perfectament. Si no tens internet, a més, i això és una...
Aquesta és la cosa.
No, però si no tens internet, s'espavila i envia la informació per SMS.
Perquè, clar, a vegades per aquestes muntanyes de
Déu... No tens internet.
Però no tens internet o a vegades no hi ha cobertura.
Si ja no hi ha ni cobertura, però fixa-t'hi que si hi ha cobertura per 112, això funciona. És a dir, el 112...
O per satèl·lit, el 112?
No, el 112... El 112 tens cobertura, per exemple, encara si tu tens Movistar, i no hi ha repetidor de Movistar, però hi ha un repetidor de Vodafone o d'Orange, tu pots fer-lo servir per trucar al 112. Només pots fer-lo servir per això, per cas d'emergència. I aquesta aplicació el pot fer servir en cas d'emergència. És a dir, només que hi hagi un repetidor de la companyia que sigui, no cal ni que sigui teva, ni que sigui del teu propi país, pot enviar la informació via SMS. No cal ni que tinguis internet.
Bé, doncs ja tenim el botonet per
anar. Aquesta és la del botonet. I després la Generalitat està... O sigui, aquesta aplicació, a més, està recolzada per la Generalitat i ells rebran la informació, després una vegada rebuda la informació ja s'espavilen i envien, si han d'enviar els bombers o qui sigui, per treure't del problema. I després ara la Generalitat n'ha fet una altra en col·laboració amb Telefònica, que es diu My 112, que fa una cosa molt similar. És a dir, quan tu fas servir l'aplicació, emet ja una trucada en el 112, al centre d'emergències, i envia la teva localització. O sigui, fa més o menys bé fer una cosa molt similar, però ja tu ja connectes directament amb el 112. Jo l'he posat aquí en l'apartat de si ens perdem el bosc, però no només això. Si tu vas per la carretera i tens un accident, o veus un accident i vols comunicar que hi ha hagut un accident en un punt, pots comunicar, i com que estàs geolocalitzada, donen informació en el servei d'emergències per poder enviar la gent ràpidament.
No cal allà buscar el quilòmetre exacte ni aquestes coses.
No cal que tu diguis estic al quilòmetre 54, no. Ells saben perfectament on has estat. O sigui, si encara que no aneu a buscar bolets, baixeu-vos al My 112, que serà...
Perquè potser anant a buscar bolets o tornant...
O tornant de buscar bolets. Bé, escolta'm, però... Això era el tema de tornar.
Això era la prèvia per mi, no? Més aviat, perquè
sí.
ja veies que no me'n sortiria gaire anant a buscar bolets.
No, però si voleu anar-los a buscar, jo el que us recomanaria, segur, és que portéssiu una aplicació que us vagi marcant el track del camí pel que aneu fent pel bosc. És a dir, no cal trucar a emergències si heu perdut al mig del bosc. És a dir, si vosaltres teniu el vostre track, és a dir, la vostra ruta dins del bosc, i l'heu anat posant en el vostre telèfon, en el moment de tornar, l'únic que heu és de desfer. El camí que heu fet. I totes aquestes aplicacions tenen una opció que diu desfer el camí o fer la ruta a l'inrevés del que l'heu fet quan heu sortit. Jo us recomanaria una aplicació. Fa un temps vam estar parlant de programes d'aquests per anar a fer esport o per anar a sortir a la muntanya i us recomanava dues aplicacions, una per tenir la ruta i una altra perquè és molt important, per això que dèiem abans de tenir cobertura o no tenir cobertura, una aplicació que poguessis baixar els mapes abans. És a dir, perquè així, primer, no gastes dades i, segon, si no tens connexió a internet, com que ja tens els mapes, tu pots saber, pots estar veient el mapa.
I el GPS,
com que va per un altre sistema, és un satèl·lit que estiguis on estiguis, si no estàs en una cova.
Si sempre et veu.
Sempre estàs en línia del satèl·lit i sempre reps informació. Doncs bé, els senyors de Wikiloc, que és el programa que jo us volia recomanar que portéssiu en el vostre telèfon, que abans no tenien l'opció de descarregar-vos els mapes per portar-los, ara ja la tenen. O sigui, amb un sol programa ja feu les dues feines. Wikiloc us pot donar rutes i us pot servir per tenir els mapes ja guardats en el vostre telèfon. De manera que si sou previsors, sabeu per quina zona aneu, o bé, no és igual, o marqueu una zona gran, abans de sortir de casa us baixeu els mapes amb el wifi tranquil·lament, els teniu en el vostre telèfon i quan aneu, aquells mapes no cal que se'ls estigui baixant i no gastareu dades, i en cas de que no en tingueu, també tindreu la posició exacta on esteu. Fa més coses el programa, a més, perquè té una cosa que li diu POIS. Un poi és un punt d'interès, en anglès.
Va.
Llavors, un poi és molt important per un caçador de bolets, perquè a més de marcar les ermites per les quals passeu, podeu marcar les rebolloneres que trobeu.
Les clapes de bolets allà.
Exacte. De manera que això ho podeu aprofitar d'un cap de setmana per l'altre o d'un any per l'altre.
Això ja ho veig més difícil i complicat, eh? Hi ha molta gent per aquestes muntanyes.
Clar, aquests programes també tenen l'opció de compartir el que heu fet a les xarxes socials.
En aquest cas, millor que no.
En aquest cas, desactiveu-les. Em sembla que tots els boletaires aquestes opcions les desactiven. Però sí que podeu guardar una vegada feta la vostra excursió, agafat o no agafat, o trobat bolets, el que podeu fer és publicar-la de forma privada, perquè vosaltres pugueu repassar per on heu estat, pugueu marcar els punts on més us ha interessat o penseu que allà n'heu trobat, penseu que n'heu trobat allà, i guardar-los per una altra vegada. Jo no sóc expert, però diuen els boletaires que en un lloc que normalment es fan bolets, a l'any següent se n'hi tornen a fer.
Diuen. Jo no ho he comprovat mai.
Teniu l'opció de marcar el lloc per on heu estat. Si després hi torneu i no n'heu trobat, malament rai. Però és important el fet aquest. Després també és molt important, molt importantíssim, que mentre esteu buscant bolets porteu els auriculars i ens escolteu a nosaltres.
Bé, tu ho has dit.
Perquè és una acció, és a dir, el telèfon pot fer dues coses, és a dir, pot estar marcant-vos la ruta i podeu estar escoltant música, o els podeu escoltar nosaltres, que són molt més agradables d'escoltar que el de Queen, el Freddie Mercury.
Sí, però escoltant, i la natura i tot això, no? Bé. També convé, no? Una mica de silenci del bosc.
Això és veritat, també és veritat, no hi havia pensat.
Bé,
és important,
tiro pedres, però...
És important, molt important, que porteu una bateria de recanvi. És a dir, és molt fotut trobar-vos al mig del bosc, estar pendents o dependents del vostre telèfon i veure que el telèfon va dient 10%, 9%, 8%, fins que diu m'apago, i llavors heu de sortir d'allà. Doncs...
Ai, Joan, podem fer un parèntesi?
Digue'm.
Tu saps si l'1% final dura més que un 1%? Sempre tinc la sensació que l'1% em dura més.
Jo tinc la sensació que em dura molt poc, l'1%.
Doncs ja està, resolt. Tanquem.
Jo tinc la sensació que quan arriba el 20% ja començo a tremolar.
Sí, cau molt de pressa, però llavors l'1 final jo crec que et dona com una mínima reserva. Com
podria ser, però a mi sempre m'ha fet la impressió que l'1% aquell s'acaba en seguida.
No en sóc jo.
Doncs porteu una bateria de recanvi, perquè, clar, si esteu depenent de tornar o de saber on estan els llocs amb el vostre telèfon, el GPS gasta molt. Bé, hi ha dues coses en el telèfon que gasten molt. Una és la pantalla. Si teniu la pantalla encesa per saber per on aneu, quina ruta voleu fer, tot això gastarà més. I el GPS, rebre la senyal dels satèl·lits, gasta no tant com tenir la pantalla encesa, però també déu-n'hi-do el que gasta. El tenir l'encès és important, tenir el GPS actiu és important perquè així com et va marcant la ruta que has fet, quan després has de tornar és molt fàcil resseguir-la.
Ha de fer-ho.
I hi ha una altra cosa que jo sempre he insistit, que són els backups. Sí.
Necessitem un backup ara.
Necessitem un backup. I llavors la manera més útil de tenir un backup al mig del bosc no saps quina és.
No.
Bé, portar un company al costat que porti el mateix telèfon o similar amb el mateix programa.
Però és que llavors ens veurà la clapa de bolets.
Home, però
normalment
quan anem a caçar bolets anem en companyia, perquè si no és molt avorrit.
Sí, però un per cada banda.
Però és important. Sí, això és veritat.
Sempre hi ha competició, un ha de portar el cistell més ple que l'altre.
Sí, però recordeu el tema dels backups. És a dir, ja està bé, si el teniu a 20 o 30 metres, distància suficient com per fer un crit i que ens senti, i que si amb algú, pel motiu que sigui, es queda sense bateria i no en té, li falla el programa, està desesperat, que en tinguem un al costat. És a dir, els backups no és només allò de tenir-los guardats al núvol i quan els necessitem restaurar-los. No, un backup pot ser tenir un
bon
company,
amic.
Tenir un bon amic que...
No hauria dit mai, la definició de backup.
Això és una bona definició de backup. I que a més, no no canti després. És a dir, que no xerri i no expliqui on hem trobat les rovelloneres.
Que mantingui el silenci.
Que mantingui el silenci, això és molt important. O sigui, resum. Un, és important que tingueu un programa d'emergències. És a dir, si teniu qualsevol problema en el bosc, heu de poder-vos posar en contacte amb algú que us tregui d'allà. Perquè heu caigut, us heu fet mal, el que sigui.
Botó vermell.
Botó vermell. O sigui, en cas extraordinari, truques al 112, però quan al mig del bosc li hàgiu d'explicar en el pobre operador que surt, o operadora, que surt a l'altre costat del 112, on esteu, aneu fotuts. Si el programa us envia la vostra ubicació, els senyors que us han de venir a buscar els esteu facilitant molt, molt la vida, que no pas a crits, quan estiguin a prop i anar fent crits i que us diguin on t'estic, on t'estic. Programa d'emergència, programa de mapes, és a dir, el Wikiloc no ho he explicat abans, però els de Wikiloc és una organització, és un programa català, és una organització que es dedica a guardar rutes que fa la gent, rutes de senderisme, rutes de bici, rutes d'esquí. Hi ha un... tenen, no sé, l'última vegada que ho vaig veure tenien més de 2 milions de rutes. Tenen rutes per tot el món que la gent posa en els seus ordinadors i comparteixen. O sigui, si vosaltres voleu anar a donar una volta... A veure, si sou professionals del bolet, no cal que us expliquin quina ruta heu de fer prèvia, però si vosaltres sou aficionats com el 99% de la gent, que us doni prèviament a Wikiloc, aneu, poseu a la zona on voleu anar i us donarà un grapat de rutes sobre les quals podeu escollir per anar a passejar pel bosc.
Has comprovat si hi ha rutes boletaires?
Ho he comprovat i no n'he trobat cap. És que ja he dit abans, els boletaires no publiquen les seves rutes. És una cosa... És a dir, penseu que... A veure, estem parlant per la gent normal com nosaltres, és a dir, no pels
professionals.
No pels professionals. Els professionals ni es perden al bosc, ni els hi passa... Bueno, poden caure, això sí, es poden fer mal. Però la gent com nosaltres, el que anem al bosc i no sabem moltes vegades quina ruta hem de fer. Doncs si tenim una ruta prèvia, que algú ha fet que a més ens diu la seva dificultat, com estan classificades per dificultat, podeu dir dificultat baixa, mitja o alta. Us dona els quilòmetres que fareu caminant. I una estimació, no una estimació, i el temps que van trigar, el que la van fer abans que vosaltres. Per tant, vosaltres sabeu si teniu 3 o 4 hores d'anar caminant i teniu una ruta,
molt aproximada.
Busqueu una ruta de 2 hores perquè no és el mateix la ruta caminant que la ruta buscant bolets. La ruta buscant bolets, ara m'hi paro, ara ja intento veure en un, etc etc. No busqueu una de 4 hores perquè anireu a pas de marxa. Sí, doncs Wikiloc no és només un programa i que us ajudi a traquejar, que és el que vosaltres feu, sinó és un lloc on podeu trobar moltes alternatives per anar a passejar. És a dir, abans de sortir de casa i d'agafar el cistell, recordeu-vos de buscar rutes, descarregueu-vos-les. Podeu tenir el telèfon més d'una, més de dos i més de 20, i llavors quan esteu allà a seleccionar i dir, bueno, aquesta ruta és més o menys plana, no pujarem molt, farem... 4 hores en total perquè en farem una i mitja caminant i després tota la que estiguem buscant. Hi ha moltes rutes que són circulars, que està molt bé quan vas a donar voltes, és de trobar-te una ruta circular perquè en lloc d'anar cap a un lloc i tornar exactament pel mateix lloc, doncs pots donar una volta. Si no has trobat bolets al començament, sempre tens l'esperança de trobar-los.
Exacte.
És a dir, però a veure, ja ho he dit al començament, és a dir, jo us explico tecnologia. Diu, si sou com jo, tornareu amb el cistell buit.
És a dir, no... Amb el mòbil a dins del cistell.
Amb el mòbil a dins del cistell i poca cosa més.
Però bé, escolta'm, ho haurem intentat.
Però ho haurem intentat, i si no, ens haurem passejat i ens haurem passat molt bé.
Molt bé. Doncs, Joan, no sé, aquesta setmana realment ha estat bastant sorprenent el tema, jo, això dels bolets
i la tecnologia.
I la tecnologia, no sabria com lligar-ho, però veig que ho has lligat ben bé. I no ho sé, jo a partir d'ara ja m'espero més sorpreses.
Bé, ho intentarem.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Fins ara. El teu vestit de flors és tan... Thank you.
love.